Són les 8 del matí, bon dia des de Pals.
Bon dilluns de Pentecosta per aprofitar el sol. Avui encara dominarà el bon temps, però demà arriba la pluja i baixa la temperatura.
Supermatí, el despertador informatiu del Baix Empordà.
No descobriré res de nou si dic que les xarxes tenen tants defectes com virtuts, per no dir que tenen més cosa tòxica que no pas de positiva. El que ha suposat l'eclosió de les xarxes socials pel periodisme representa un volum d'informació que, degudament utilitzada, contrastada i documentada, podria ser meravellosa, però que, posada de manera indiscriminada a disposició de i per tothom, amaga un munt de perills. Per què faig aquesta prèvia? Doncs perquè el concepte fake news no és només aplicable a Donald Trump, sinó també al nostre dia a dia. Són fake news totes aquelles històries que esdevenen falses o incompletes quan es disparen sense contrast previ. Aquí a casa n'hem tingut alguns exemples recentment que, per bé que són ben intencionats, poden generar desinformació, conflicte o fins i tot difamació. Fa uns dies que Sos Costa Brava, amb qui compartim les mateixes ganes de preservar el territori, va publicar a les xarxes socials unes fotografies acompanyades d'un text que denunciava una tala il·legal d'arbres a Pals o una altra a Begur. La publicació va generar lògica indignació entre els seguidors de la pàgina. El problema és que la tala no era il·legal i que segur que no sobren motius per protestar, però no es pot acusar ningú de cometre cap il·legalitat sense, com a mínim, haver-ho contrastat. Tant és així que la plataforma va acabar demanant disculpes. Hi ha un altre cas d'espai de denúncia que està guanyant adeptes i que planteja alguns dubtes. Es tracta del perfil anònim d'Instagram Explota Brava, un espai on suposats treballadors que estan sent suposadament explotats per les seves empreses envien de manera anònima una denúncia amb les seves condicions laborals i el perfil en fa públic el nom de l'establiment amb el suport amb el suposat maltracte que rep el personal. La setmana passada vam explicar l'existència d'aquest perfil perquè, òbviament, és notícia. El que no vam fer va ser donar per bona cap de les acusacions per diversos motius. Primer, perquè no hem pogut contactar amb cap empresa denunciada per tal de contrastar-ho. Segon, perquè tant el perfil com les denúncies són anònims. I tercer, perquè des de l'anonimat és molt complicat validar una informació que no té nom i cognoms. La ratlla que separa la denúncia de la difamació és molt fina i s'ha de ser molt curós. Davant de qualsevol vulneració de drets als treballadors, cal actuar. Davant de qualsevol maltracte a les persones o a territoris, cal denunciar. Però s'ha de donar la cara, i si hi ha casos de mala praxi d'empresaris, s'ha de denunciar a l'inspecció de treball. Nosaltres no avalem cap de les suposades pràctiques abusives que es denuncien, cap ni una. No donem suport ni admetríem cap anunci d'una empresa que mati els treballadors a hores extra, els tracti amb menys preu o no respecti els contractes signats. Rebutgem la idea que allò en temporada alta ja se sap, com es denuncia en alguns casos. Però insisteixo, si això passa, s'ha de denunciar els llocs on toca i seria bo que es faci sempre a cara descoberta. Una falsa denúncia pot desacreditar les denúncies ben fonamentades i raonades i això seria injust per la resta de denúncies de persones afectades. Dit això, nosaltres seguirem fent-nos ressò de totes aquelles iniciatives que sorgeixin al Baix Empordà i que tinguin per objectiu millorar la vida de les persones i les condicions en les que es desenvolupa. Però hem d'insistir en la necessitat de contrastar qualsevol tipus de denúncia. No fer-ho converteix una crítica en una fake news. Són les 8 del matí i 4 minuts.
Supermatí. Ràdio Capital de l'Empordà. Miquel 40.
Esteu escoltant el Supermatí a Ràdio Capital de l'Empordà en connexió amb Extra FM, Costa Brava i Ràdio Bisbal. Maite Selva serà l'alcaldessa de Begur amb els vots de tots per Begur i Esclanyà i més Begur i Esclanyà, Gerard Escaig.
Bon dia. Maite Selva, cap de llista de Sempre per Begur i Esclanyà, Junts per Catalunya, seria la pròxima alcaldessa de Begur, deixant fora del càrrec a Joan Loureiro, d'Esquerra Republicana de Catalunya. Així ho ha confirmat Selva a Ràdio Capital a l'espera de la firma de l'acord avui.
De seguida parlarem amb ella. També en clau d'eleccions i pactes de govern, Carles Mota serà l'alcalde de Sant Feliu de Guíxols amb un pacte del govern amb el PSC.
L'actual alcalde Carles Mota de Tots per Sant Feliu seguirà el càrrec 4 anys més després d'arribar a un acord amb el Partit Socialista de Catalunya, que també entrarà al govern.
I no marxem de Sant Feliu perquè la Pepita torna a exhibir-se a la ciutat, Gerard.
L'escultura de la Costa Brava torna a estar present als carrers de Sant Feliu de Guíxols després de la restauració, concretament al passeig Rius i Calvet.
8 i 5. L'empresa de serveis hotelers Empor Hotel reduirà més de 2.000 quilos de plàstic cada any, Eugènia Güell.
Bon dia. Han fet canvis substancials, com per exemple retiraran les carmanyoles d'un sol ús, embolicaran els llençols amb roba i no amb plàstic i trauran les monodosis d'oli i d'altres líquids de la cafeteria.
I continua la tancada de pares i mares a l'escola Gaziel de Sant Feliu de Guíxols, Helena Santín.
Bon dia. Demanen al Departament d'Educació que no suprimeixi un dels grups de P3. Porten tancats més d'una setmana, en concret des del divendres 7 de juny. L'han pedit que segur que mantindran la protesta fins dimecres, dia en el qual se sabrà quants nens han acceptat a la preinscripció.
I en clau de cultura, primer una de dissabte, la sisena edició de la Fira de la Gamba de Palamós revalida l'èxit de públic.
Bon dia. Han superat els 20.000 tíquets venuts. L'esdeveniment es va celebrar aquest dissabte al Moll Pesquer de Palamós. S'han fet degustacions, visites guiades, demostracions de cuina i una exposició. Estaven presents les empreses certificades amb la marca de garantia, els peixaters i els restaurants que serveixen la gamba de Palamós.
I una de diumenge per explicar-vos que la colla Garnatxa ha guanyat el primer premi de l'apartat de carrosses inèdites del Carrusel Costa Brava i el trofeu honorífic Carnaval de Carnavals amb la carrossa titulada Somnis Foscos, l'home del sac. I no abandonem la clau cultural, en aquest cas, però, amb clau d'agenda. Agenda del dia que avui al Baix Empordà passa per la Bisbal, Martí Seguer.
Bon dia. Avui us proposem visitar l'exposició Can Salomó i els colors de la terrissa bisbalenca per descobrir la saga d'un dels obradors ceràmics més antics de la Bisbal.
I també en clau de previsió meteorològica, ho avançava l'Albert Aparicio a l'inici d'aquest programa. S'acosta una mica de pluja, però de moment aquest dilluns de Pentecosta comença amb sol, Albert.
Bon dia. El temps d'aquest inici de setmana vindrà dominat en general pel sol bona part de la jornada. Això sí, a partir de la tarda ja podran créixer alguns núvols i cap a la nit el cel estarà més cobert, anunciant un canvi de temps que ens afectarà demà amb pluja i ruixats al llarg de dimarts. De moment, avui el termòmetre es mourà entre els 12 graus de mínima i fins als 27 graus de temperatura màxima. Però demà la temperatura quedarà força més curta, arribant a valors màxims inferiors als 20 graus.
Les principals notícies del Baix Empordà. Al minut, a radiocapital.cat. Si a l'època dels indians hagués existit internet, haurien escoltat radioindiana.cat. L'emissora de música llatina, 100% online, de Ràdio Capital. Mambo, salsa, bachata, son. La música que escoltaven els indians de l'Empordà mentre feien fortuna a les Amèriques és a radioindiana.cat. Radioindiana.cat. Ràdio Indiana, i no paris de ballar.
Encara no tens aire condicionat?
Vine a Grup Carrera. Tenim més de 50 models diferents per triar. Vine i t'assessorarem.
Ah, i a preus de magatzem. Aire condicionat i Hyundai Inverter per només 379 euros.
Grup Carrera. Més de 50 botigues al teu servei. Més informació a grupcarrera.com.
La candidata de sempre per Begur i Esclanyà, Junts per Catalunya, Maite Selva, serà l'alcaldessa de Begur.
Supermatí, a Ràdio Capital.
Serà la primera dona al càrrec després d'un pacte de tres bandes per fer fora l'actual batlle Joan Loureiro, d'Esquerra Republicana de Catalunya. Així ho ha confirmat la mateixa Maite Selva a aquesta emissora, Gerard.
L'acord de Maite Selva involucra a tots per Begur i Esclanyà, i més Begur i Esclanyà. Ara mateix hi ha un pacte verbal, com ha explicat Selva, a aquesta emissora. La idea era fer-ho públic avui, després de firmar-ho oficialment. I l'alcaldia es dividirà de manera equitativa els resultats.
El pacte està fet amb dues formacions que van treure dos regidors. Nosaltres n'hem tret tres. Per tant, seguint el meu pensament i el que sento, l'alcaldia és per la formació més votada. I després la primera tinença d'alcaldia serà per la segona formació més votada i la segona tinença d'alcaldia serà per la segona força més votada. No hem, aquí no hi ha jocs de màgia, és el que els resultats han sortit.
En referència a un pacte amb Esquerra, Selva ha assegurat que des de Junts per Catalunya han apostat per una regeneració a l'equip de govern. Volen treballar molt en un equip fugint dels personalismes i la idea és treballar en equip. Tot i això, destaca que no hi ha cap tema personal, només maneres de treballar i il·lusions noves. Ara, per això, Begú tindrà la primera alcaldessa de la seva història, un fet que a Maite Selva li fa molta il·lusió.
Jo des de molt jovenet estic implicada, o he estat implicada en la política municipal, sempre m'ha agradat. Ser la primera dona alcaldessa, doncs, evidentment, em fa molta il·lusió i és com, és quelcom diferent, no? Del que, bueno, sí, evidentment, molta il·lusió i sobretot també molta prudència i sempre esperant estar a poder fer la feina i el millor que pugui sàpiga.
Un dels temes més potents del mandat serà l'urbanisme, tot i ser-ne conscients, ara per ara encara no hi ha cap proposta. Tot i que ressalten que des del govern municipal s'han d'estudiar quin serà el resultat de la moratòria urbanística i del pla director urbanístic impulsat per la Generalitat. Després de les eleccions municipals 2019, Loureiro va guanyar un nombre de vots, 519 a 485. Només 34 de diferència, però Esquerra i Junts per Catalunya van quedar empatats en nombre de regidors. Contra tot pronòstic, ha estat Selva qui ha aconseguit el pacte després d'un govern de coalició entre Esquerra, Bloc Municipal i els socialistes. Serà el pròxim 15 de juny quan es farà la investidura de Maite Selva, amb el suport de tots per Begú i Esclanyà, i més Begú, Esclanyà.
Doncs la sentíem enregistrada en aquesta crònica que ha fet en Gerard, però la volem saludar ara de viva veu, avui que és dilluns 10 de juny i que passen 11 minuts de les 8 del matí. Senyora Maite Selva, bon dia.
Bon dia.
Avui signarà el pacte?
Avui signarem el pacte, sí.
Per tant, ja està això tancat i barrat, eh? El dissabte serà vostè alcaldessa de Begú.
Sí.
Doncs, escolti, bé, abans que res, enhorabona, i en, allò, per entrar en matèria, quina serà la seva primera decisió que prendrà com a alcaldessa? Ho ha pensat ja?
No, així és de... Nosaltres, més que prendre la decisió, és unes línies que volem seguir, treballar amb coherència... primordial treballar en equip, treballar per la sostenibilitat i la transversalitat. Això és, són quatre punts que tenim molt clar, o que tinc molt clar, que s'han de seguir des del primer dia de la legislatura.
Sempre per Begú i Esclanyà, Junts per Catalunya s'ha presentat amb un programa electoral, igual que la resta de formacions. Quines són les polítiques programàtiques que inclou el seu acord? Perquè, òbviament, s'hauran hagut de contrastar amb els seus dos socis de govern.
Sí, s'estan contestant al llarg d'aquesta setmana, fem tot això de contestar els programes i posar-los sobre la taula i posar les prioritats comunes que tenim les transformacions.
Senyora Selva, en el debat electoral que vam emetre en aquesta emissora, vostè es va mostrar molt, molt crítica amb el pacte de govern de l'anterior legislatura, de l'anterior mandat, perdó, que els municipis no hi ha legislatures, hi ha mandats. Deia, vostè es va mostrar molt crítica a l'acord que es va signar l'anterior mandat perquè, deia, havia fet alcalde o havia fet primera força la que en realitat havia quedat tercera a les eleccions. Creu que es repara un greuge històric amb aquesta decisió, amb aquest pacte?
Amb el que fem nosaltres?
Sí.
De fet, nosaltres fem està clar que és fem el que ha sortit en els resultats electorals. O sigui, nosaltres hem estat la segona força, pactem amb la tercera i la quarta força, i arrel d'aquí nosaltres som els que hem tingut més regidors. Ens toca per el que creiem nosaltres l'alcaldia, i després les tenències d'alcaldia correlativament igual pels resultats que han estat.
Hi ha alguna de les accions, de les decisions de l'anterior govern que vostè cregui que s'ha de revertir?
Sí, el treball en equip. Nosaltres pensem que no s'ha treballat en equip, això s'ha palpat tant dins com fora del consistori, en el poble. I això és una de les prioritats. També volem fugir dels personalismes. El treballar amb equip, tot això no ha d'existir. Volem que tots ser iguals i tenir totes les mateixes responsabilitats. I si fem encerts, seran de tots, i els encerts també han de ser de tots alhora.
Però jo em referia més a decisions que s'hagin pres en el si del govern, més enllà de la manera de prendre-les. Em referia allò a accions concretes, de polítiques concretes que hagi pogut signar l'alcalde Loureiro i que vostè digui no estem d'acord amb això o volem tirar enrere.
No, No, això encara no bueno, tampoc no ens ho hem plantejat, però volem mirar endavant i no mirar enrere. Mm-hmm. No.
Senyora Selva, quin és el seu posicionament al respecte del tema urbanístic en els últims mesos, o en l'últim any i mig, diguem-ne, ha anat copant molts informatius i moltes portades?
Bé, ara nosaltres crec que el que toca és estar a l'espera de la moratòria que hi ha, i sobretot el pla director que està redactat la Generalitat, del qual esperem que els ajuntaments que estan dintre de la moratòria, com nosaltres, a l'Ajuntament de Begur, puguin donar la seva... tinguin també veu per poder treballar plegats una miqueta en aquest pla directori. De moment sé que estan redactant-los i estarem amatents a que ens avisin per reunions o possibles reunions que puguin haver-hi.
Mm-hmm. Al respecte de projectes que estan endegats i que sembla que aquesta moratòria no ha aturat, com per exemple el de Sarriera-Living, l'Ajuntament que vostè presidirà es planteja prendre alguna decisió, es planteja alguna aturada o es planteja alguna reformulació?
En principi no. Nosaltres creiem que els permisos estan ben donats, que compleixen tot el que s'ha de complir per portar endavant. Creiem que és així, per algú hi ha uns informes i per algú hi ha un... De totes maneres, sempre estarem amatents i molt pendents i molt a sobre d'aquests i dels futurs projectes que puguin venir, que s'han de mirar molt, molt i molt, molt ben mirats.
Senyora Selva, hi ha un altre projecte que aquest any ha sigut una mica una de les mesures estrella de l'Ajuntament, que és la recollida porta a porta. Hi ha algun matís, algun canvi, alguna modificació a fer al respecte d'aquesta recollida porta a porta en el seu nou govern?
Hi ha d'haver-hi, perquè ja vaig dir-ho en diferents debats, el que és la primera residència funciona molt bé, el problema el tenim a la segona residència i en els mesos, 6 mesos a l'any, que és com Begur està ple de gent. I aquí sí que s'han de fer mesures ràpides, però també molt assenyades i molt ben estudiades. Mm. Encara no hem decidit què farem.
Vostè em deia, el problema el tenim amb aquestes segones residències. Quin és aquesta problemàtica?
Doncs que passem de ser uns 4.000 habitants, passem a ser 20.000, Begur té 52 urbanitzacions, 140 quilòmetres de carretera, es van treure moltes àrees d'aportació en aquestes zones on ve la segona residència i volem treballar i s'ha de fer perquè tota la neteja del poble i el tema d'escombraries estigui el més curosa possible. És una feina feixuga, és una feina, però és un repte que esperem aconseguir-lo.
Hi ha un altre dels projectes importants pel municipi, és la Fira d'Indians. El model de la fira variarà, seguirà una línia més continuista, tornarà a edicions anteriors, per on es planteja?
No n'hem parlat perquè clar, som les transformacions, estem consensuant programes i encara no hem tocat el tema de Fira d'Indians. Mm-hmm.
Això ho entronco amb la Fira d'Indians. Fins ara era responsable del primer tinent d'alcalde, que era també regidor de promoció econòmica i turisme. Li pregunto, es mantindrà aquest regidor amb la mateixa carpeta?
Estem treballant amb això.
Pacte incipient aquest encara, eh? No m'està responent allò massa, eh? Ens haurem d'emplaçar a tornar a parlar a partir d'aquí unes setmanes quan la cosa ja estigui en marxa. Senyora Maite Selva, alcaldessa de facto de Begur, a partir del proper dissabte, si es confirma, tal com vostè diu, la signatura d'aquest acord de govern que la portarà a l'alcaldia per primera vegada una dona, per cert, recordem-ho, que també s'ha de posar en valor aquestes coses. Senyora Selva, gràcies per atendre'ns i que vagi molt bé.
Moltes gràcies, bon dia.
Adéu, bon dia i sort.
Passen
d'aquí a res, 6 minuts seran, ara ho estic dient malament, jo estic fent un Gerard Tascaig. Les 8 del matí, 19 minuts. De Begur a Sant Feliu de Guíxols, perquè el cap de llista de Tots per Sant Feliu, Carles Mota, serà el proper alcalde del municipi. Després de guanyar les eleccions amb 10 regidors dels 21 al consistori, ara el partit polític ha pactat amb socialistes un pacte, ha tancat amb els socialistes un pacte de govern. La idea és continuar amb un acord que, segons diuen, els permeti seguir fent feina.
L'acord farà que el PSC entri al govern com ha estat fins ara. No és un acord d'investidura, sinó de govern, com ha explicat Carles Motes a Ràdio Capital de l'Empordà. Tot i això, Motes no ha descartat la col·laboració amb els altres partits polítics de la ciutat.
Una roda de contactes amb tots els grups polítics, amb tots els líders dels grups polítics amb representació municipal en aquests darrers dies, i els he ofert la col·laboració i sobretot que els he ofert que puguin aportar idees i molts coincidim amb projectes. Per exemple, amb Esquerra Republicana i amb Junts per Catalunya coincidim amb alguns projectes importants de ciutat que requereixen un consens ampli.
Aquests projectes estratègics de ciutat, per exemple, són el Museu Thyssen o inclús l'aparcament de la Corxera. Tot i això, Motes no descarta escoltar a totes les veus perquè són projectes que estaran oberts a les aportacions de tothom perquè defensa que la ciutat l'ha de fer tothom. A les eleccions municipals 2019, la formació encapçalada per Carles Motes va obtenir 10 regidors dels 21 possibles, un per sota de la majoria absoluta. Ara, amb l'acord del PSC, tindrà un equip de govern de 13 regidors.
Gràcies, Gerard. 1:45. I la Costa Brava, no marxem de Sant Feliu, per cert. La Costa Brava, l'escultura de Joan Rebull, coneguda popularment a Sant Feliu de Guíxols com la Pepita, torna a lluir des d'aquest divendres. Després de les darreres proves realitzades la nit anterior, ja s'ha destapat del tot i ha entrat en funcionament amb la làmina d'aigua i nenúfers, i els nenúfers, que en aquest cas són d'acer inoxidable. Tot l'entorn de l'espai escultòric està situat davant del remodelat passeig i l'espigó accessible de Rius i Calvet.
Un cop instal·lada, queda situada sobre un paviment de pedra natural, on hi ha un estany d'aigua desbordant amb il·luminació indirecta. El paisatgista Martí Díaz Figueres va ser l'encarregat de fer la composició estètica de la nova disposició escultòrica. L'escultor Gerard Mas va participar en les tasques de restauració de l'escultura La Pepita, la qual va ser retirada del seu emplaçament a la plaça Ferran Agulló al març del 2018 per reparar-ne els desperfectes. Es va fer per part de dos equips diferents. En la primera fase es va fer una intervenció més a nivell de neteja i sanejament. En la segona, Mas va ser l'encarregat de fer la reconstrucció de les parts que s'havien trencat. L'escultura de marbre va ser inaugurada el 3 d'octubre de 1963, coincidint amb el bateig de la plaça Ferran Agulló, amb motiu d'un homenatge a qui va fer la primera referència a la Costa Brava, l'any 1907, al diari de la Veu de Catalunya.
Gràcies, Gerard Escaig. És 8:45 del matí. Fem una pausa i de seguida tornem.
La diferència entre casar-te o fer que sigui inoblidable es diu restaurant Alcanti. La diferència entre un sopar o un sopar es diu restaurant Alcanti. La diferència entre un banquet o un gran banquet es diu restaurant Alcanti. I és diferent per la seva cuina, pel servei i per un entorn privilegiat. Vine a comprovar la diferència entre un restaurant o el restaurant Alcanti. A l'hotel Alga de Calella de Palafrugell. Informa-te'n o fes la teva reserva al 972-61-70-80 i a novarahotels.com.
Ja queda molt poquet per la primera gran festa de l'estiu a la Costa Brava. Els dies 22 i 23 de juny, el Festival Ítaca programa una doble nit de concerts amb Els Catarres, Oques Grasses, Doctor Prats, Ferri Xerrac, Roba Estesa, Lil Dami, Pupiles i DJs de prestigi per allargar la festa fins a la matinada. El dissabte 22 i el diumenge 23 de juny, celebra la revetlla a Ítaca Sant Joan. Últimes entrades a itacacultura.cat.
Supermatí, el despertador informatiu del Baix Empordà.
Del matí, 24 minuts, l'empresa de serveis hotelers Emporhotel ha realitzat diverses accions que han provocat una reducció del plàstic en els seus serveis.
Supermatí, amb en Miquel 40.
En concret, han reduït fins a 2.000 quilos l'any i 40.000 unitats de carmanyoles d'un sol ús, Eugeni Güell.
Demanen el...
Sí, per exemple, com deies, s'han eliminat les carmanyoles de plàstic d'un sol ús que se servia als treballadors i treballadores de les àrees bàsiques i a partir d'ara seran reutilitzables i isotèrmiques, que es podran netejar molt més fàcilment. Així doncs, s'han eliminat 40.000 unitats de carmanyoles l'any i també s'han substituït les bosses de plàstic amb les que es transportava el menjar per caixes de cartró. D'altra banda, s'han eliminat la brioixeria industrial, que fins fa un mes venia envasada en plàstic de la cafeteria Consultorium Café, i també s'han posat envasos més grans d'oli, vinagre, ketchup i maionesa per substituir les monodosis d'aquests mateixos aliments. A més, l'empresa que realitzava els serveis de bugaderia a l'Hospital Interhospitalia ha reduït el plàstic de la roba, com per exemple amb els llençols. Els enfondaran en roba en comptes de plàstic i faran com una espècie de farcellet, cosa que pot reduir fins a 2.000 quilograms de plàstic en un any. Segons Emporhotel, aquestes accions són conseqüència de la sensibilització dels seus usuaris i professionals envers el medi ambient.
Gràcies, Eugènia Güell. I continua la tancada de pares i mares a l'escola Gaziel de Sant Feliu de Guíxols, Helena.
Demanen al Departament d'Educació que no suprimeixi un dels grups de P3. Els pares creuen que hi ha suficients estudiants com per tenir dues classes separades. D'aquesta manera, evitarien que una desena de famílies hagin de repartir-se per altres escoles del municipi. Porten tancats més d'una setmana, en concret des del divendres 7 de juny. L'han pedit que com a mínim mantindran la protesta fins al dimecres, dia en el qual se sabrà quants nens han acceptat la preinscripció. Mentrestant, però, continuen organitzant activitats i tallers al gimnàs de l'escola, on també hi dormen. De fet, pares i mares i també alguns alumnes han dormit cada nit d'aquesta setmana a les instal·lacions. Per exemple, diuen que la nit que hi havia menys persones en van ser 15.
I a la sisena edició de la Fira de la Gamba de Palamós revalida l'èxit de públic. Es va celebrar aquest passat dissabte al Moll Pesquer de la ciutat.
L'activitat ha superat els 20.000 tiquets venuts. S'han fet degustacions, visites guiades, demostracions de cuina i una exposició. Tampoc hi faltaven les empreses certificades amb la marca de garantia, els peixaters i també els distribuïdors. Hi havia diversos restaurants i bars que cuinen i serveixen la gamba de Palamós. Per exemple, es feien també visites guiades als vaixells. D'altra banda, s'ha fet una subhasta de peix de la llotja del municipi. Aquesta fira és una de les mostres gastronòmiques més importants de les comarques gironines. L'organitza l'Ajuntament cada any des del 2003. Compta amb la col·laboració de la Confraria de Pescadors de Palamós i els comerços i restaurants del municipi.
Gràcies, Helena Santín. Falten 3 minuts perquè siguin 9:15 del matí.
Música, estiu i Empordà amb el Festival Ítaca.
Vine i gaudeix del primer festival d'estiu a la Costa Brava amb Diego El Cigala, Albert Pla, Els Catarres, Oques Grasses, Núria Graham, Pegasus, Judit Nederman i molts més.
Entrades a itacacultura.cat.
Quan s'acaba el dia, comença el millor del dia. De dilluns a divendres, de 8 a 10 del vespre, a Ràdio Capital, comença Selecció Premium. Busquem per tots els racons. Regirem tots els estils, sense etiquetes, sense complexes. Selecció Premium. Cançons que mai t'hauries imaginat que sonarien per la ràdio. De dilluns a divendres, a les 8 del vespre, a Ràdio Capital. La ràdio de la...
Els divendres d'11 a 12 de la nit a Ràdio Capital són perquè no paris de ballar. La teva dosi setmanal de salsa i bachata, pensada perquè comencis el cap de setmana amb tot el ritme. No paris, no de, ballar. Paris de ballar. Les últimes novetats, la música que mou el món. Cada divendres d'11 a 12 de la nit amb en Martí Seguer. No paris de ballar a Ràdio Capital. La ràdio de l'Empordà.
Seran pràcticament 9:15 del matí.
valorat en 3.474 euros, és per la colla...
Doncs, efectivament, la colla Garnatxa ha guanyat el primer premi de l'apartat de carrosses inèdites del carrossel Costa Brava i el trofeu honorífic Carnaval de Carnavals amb la carrossa titulada Somnis Foscos, l'home del sac. Enguany el carrossel ha estat seguit per unes 30.000 persones amb una desfilada que s'ha allargat una mica més de 4 hores i ha servit com a punt culminant de la 57a edició de les festes de primavera de Palafrugell. El carrossel Costa Brava hi han pres part 7 colles locals amb les seves carrosses inèdites. Pel que fa als premis, després de la colla Garnatxa, la classificació ha estat la següent. En segon lloc, la colla Els Incorrectes, amb Tim Correcte, també la colla Exi, amb Quin Malson, Déu-n'hi-do quins noms també, eh? I en quart lloc, la colla Imaginació, amb Tribu, Això és Àfrica o no. En cinquè lloc, la colla Els Trompats, amb el manifest No callarem, i en sisena posició, la colla Confeti, amb Bon dia, benvinguts a la Vila dels Confetis. I finalment, la setena posició ha estat per la colla Dàlmates, amb Dalma Coco. Pel que fa referència a les companyes, a les comparses inèdites, el primer premi ha estat per la colla The Queens, de Palafrugell, amb Dracaris, mentre que el segon premi està per la colla Associació Latina de Palafrugell amb Baile Folklore Tinku. La tercera posició, per la colla Els Imparables de Palafrugell amb Rockstart. I la quarta posició està per la colla Els Gentils de Mont-ras amb el Retorn a les Cavernes. Aquest ha estat una mica el balanç, diguem-ne, el palmarès d'aquesta 57a edició del carrusel Costa Brava. Això va passar just ahir a la nit i no podíem no explicar-ho en un supermatí d'avui com el d'aquest, que avui és dilluns, és 10 de juny, just després d'aquesta ressaca de festes de primavera de Palafrugell.
A Ràdio Capital t'oferim el matí perfecte amb informació, música, entreteniment, concursos...
Jo ara estaria tranquil·lament dormint al llit, perquè això de fer el matí capital està molt bé, eh?
I amb en Marc Clapés. No tot podia ser perfecte. De matins n'hi ha de moltes classes, però nosaltres tenim el millor.
Ràdio Capital, la ràdio de l'Empordà.
Matí Capital, de dilluns a divendres, de 9 a 12.
Cada matí, de 8 a 9, és el moment de posar-se al dia.
Guixos, Carles Motes va aprofitar
la visita de Sant Antoni i ha donat llum verda definitiva al projecte.
Ha tingut un jove per presumpte robatori violent a una senyora gran a la Bisbal d'Empordà.
Calonja comença a construir l'ampliació de les dependències de la policia local.
Al Supermatí t'expliquem tot el que et cal saber. Les notícies més destacades del Baix Empordà. Entrevistes amb els seus protagonistes. Perquè no te'n perdis cap detall. Supermatí, el despertador informatiu de Ràdio Capital. De dilluns a divendres, de 8 a 9. Ràdio Capital. La teva referència informativa al Baix Empordà.
Passen 3 minuts de 8:45 del matí. Us ho vam explicar l'altre dia i ens hem referit també avui a la portada d'aquest programa. Un grup de joves ha decidit crear un compte d'Instagram per denunciar diferents casos d'explotació laboral a la Costa Brava. Al compte hi publiquen diàriament diverses imatges amb un cas diferent per cada publicació. Aquestes publicacions tenen el nom de l'empresa, el municipi on es troben, com també una breu explicació de quins són els drets que es vulneren. Volem ampliar-ho i volem saber una mica més com funciona. I per això saludem una de les integrants d'Explota Brava. Bon dia i bona hora.
Bon dia.
Hola. D'entrada, quantes denúncies heu rebut i com ha anat progressant això?
De moment hem rebut més de 100, tot i que moltes es repeteixen, o sigui, és la mateixa empresa i això. I, bueno, va sorgir perquè ens vam trobar com amb la necessitat de... Era un moment en què estàvem buscant feina la majoria de nosaltres o el nostre entorn, i trobàvem com que les feines que podíem accedir o que se'ns nos oferien, doncs eren en condicions bastant precàries i que també portàvem com molt temps treballant els estius, doncs això, amb feines, com hem dit en la nostra pàgina, de merda.
Uh-huh. S'ha posat en contacte algun dels propietaris denunciats amb vosaltres?
No oficialment, o sigui, no com a propietari, però sí que hi ha hagut gent que ha comentat algun post dient doncs, que no és així o aquestes coses.
Quan vosaltres rebeu una denúncia d'aquest tipus, apliqueu algun tipus de filtre o de control o de validació que aquesta denúncia és real o no la contrasteu amb l'empresa diguem-ne denunciada?
O sigui, no fem, no contrastem la informació perquè, o sigui, com hem dit, és simplement un canal de difusió i no de denúncia judicial. Llavors, tampoc tenim com les competències per fer-ho. Simplement, o sigui, ens basem en que el jovent exposi doncs, les seves situacions i confiem en aquest i el que ens explica.
Escolta, us preocupa que, perquè és clar, el fet de no contrastar aquestes afirmacions i fer-les públiques en una plataforma que ja té més de 1.500 seguidors, això podria fer que vaja, que de la crítica ho convertíssiu en una difamació. Us preocupa que pugueu ser objecte d'alguna denúncia per part d'alguna d'aquestes empreses que denuncieu?
O sigui, sí que en algun moment ens hem trobat amb cert dubte de penjar alguna cosa o no, per això, per no crear o no caure en difamacions. Però realment, o sigui, la majoria de coses que pengem són gent que diu, mira, jo vaig estar treballant aquest estiu i feia tantes hores de més o em pagaven tant de més. O sigui, coses que tampoc crec que les empreses els interessi denunciar perquè realment estan com sient, o sigui, estan contractant gent amb aquestes condicions i és, o sigui, majoritàriament és cert que està passant tot això.
Sí, el que passa, jo em refereixo més a això, el fet que no hi hagi cap procés de validació ni de la denúncia, ni tan sols de la persona denunciada, que no enviï allò ni una còpia del contracte laboral per... vull dir que això al final acaba facilitant que algú vulgui inventar-se qualsevol cosa i us puguin allò colar un gol que amb el temps pugui desacreditar-vos a vosaltres i a tot allò que esteu denunciant.
No, pot ser. Encara no hem començat com a gestionar com ho farem. Però, bueno, també com... O sigui, normalment demanem com que ens donin més informació, també mirem qui ens està parlant. Normalment, pues, o és gent que més o menys coneixem perquè som diferents persones del Baix Empordà i moltes persones que ens contacten més o menys sabem qui són o sabem que és jovent de la nostra edat o, bueno, això que demanem com més informació si no ens expliquen com del tot el seu cas.
Sabeu si les vostres denúncies han tingut algun tipus de repercussió en els locals denunciats? És a dir, vosaltres publiqueu un suposat maltractament o un suposat abús laboral i això es fa públic? Hi ha hagut alguna... Us han comunicat algun denunciant, diguem-ne, us ha comunicat que hi hagi hagut algun canvi d'actitud, modificació o algun tipus de repercussió positiva o negativa?
No, o sigui, de moment no ens hem trobat com que hagi passat gran cosa, però potser sí que a l'hora de això, adreçar-se a certs llocs o no, a l'hora de buscar feina, doncs hi ha hagut gent que s'ho ha plantejat més, no sé.
Encara una última qüestió. Clar, vosaltres feu una denúncia en una xarxa social on quan se suposa que aquests casos, aquestes suposades males pràctiques s'haurien de denunciar a la Inspecció de Treball. Heu plantejat alguna acció d'aquest tipus? Denunciar-ho, diguem-ne, elevar aquestes denúncies, traspassar-les de la xarxa, diguem-ne, al terreny legal?
O sigui, en teoria no ho pensem fer, perquè és això, volem com seguir sent simplement un canal de difusió i, o sigui, també com respectar l'anonimat de doncs totes les persones que denuncien, però sí que hem pensat com de donar consells sobre com afrontar aquestes situacions i òbviament sí animar la gent doncs a denunciar i o inclús a sindicar-se o no, etc. Però nosaltres com, o sigui, no tenim això com el poder per poder denunciar tots aquests casos.
La persona o persones que esteu al darrere d'aquesta iniciativa, òbviament no demano per noms i cognoms, però quins perfils teniu d'edat, de formació?
Bueno, la majoria som del, bueno, som tots del Baix Empordà, i la majoria doncs tenim entre 18 i 25 anys i som estudiants. Estudiants o alguns treballen per futurament poder estudiar. Així.
Algun de vosaltres, dels que formeu part d'això, heu estat o sou víctimes d'aquestes males pràctiques que denuncieu?
Sí, sí, totalment. És més, bastants de nosaltres també hem denunciat a les pròpies, també, bueno, denunciat no, sí, sinó hem publicat les nostres experiències laborals. Perquè és això, com hem dit, bueno, com he dit, és com una eina que vam trobar necessària per als casos que havíem patit nosaltres.
I seguiu en aquestes feines o les heu deixat?
Bueno, tots treballem a l'estiu. Òbviament, amb els anys hem agafat com més experiència i potser no... o sigui, som més selectius a l'hora de triar feina, però que tampoc és que puguem ser-ho massa. Vull dir, les feines que podem accedir són amb bastantes condicions precàries.
Bé, jo crec que queda clar... Res, gràcies per atendre'ns, gràcies per voler donar explicacions. Vaja, no sóc jo ningú per donar consells a ningú, però insisteixo, la no verificació de la persona denunciant o de la denúncia, com a mínim us pot fer córrer el risc que us colin alguna denúncia falsa que desacrediti la resta de la feina. Jo crec que és una cosa que jo crec que com a mínim l'hauríeu de tenir en compte. En qualsevol cas, en qualsevol cas, gràcies per atendre'ns i escolta, allà tot allò que suposi lluitar en favor de la dignificació de la feina de la gent, allà ens hi trobareu nosaltres també. Que vagi bé, bon dia i sort.
Moltes gràcies.
D'aquí 3 minuts seran 3 quarts de 9 del matí. Hi han altres notícies que volem explicar-vos. En aquest cas, en l'àmbit més general, el judici de l'1 d'octubre afronta la seva darrera setmana i quedarà vist per sentència dimecres. Les dues darreres sessions es destinen als informes de les defenses i els acusats es podran adreçar al tribunal per última vegada a Alba Lejide.
La setmana tindrà, en principi, dues úniques sessions el dimarts i el dimecres, i en tot cas es podria allargar el dijous si no donés temps de completar les fases pendents. Dimarts, a 9:45, la sessió arrencarà amb els informes de les defenses. Després d'escoltar els arguments de la Fiscalia, l'Advocacia de l'Estat i Vox, ara és el torn dels advocats defensors que han tingut una setmana per preparar les seves tesis. Els lletrats hauran d'intentar convèncer el tribunal de per què creuen que ha d'absoldre els seus clients i no fer cas a les acusacions de les altres parts. El procés quedarà vist per a sentència el dimecres 12 de juny i a Catalunya partits i entitats ja preparen concentracions unitàries per aquell dia.
I centenars de milers de persones es manifesten a Hong Kong contra la llei d'extradició a la Xina. Els crítics denuncien que dona carta blanca a Pequín per traslladar i jutjar dissidents sota les seves lleis.
La protesta ha sigut la més unitària que s'ha vist a Hong Kong. Ha reunit contra el govern no només l'oposició política i els activistes pro-democràcia, sinó també gran part de la societat civil, des d'advocats fins a empresaris, que temen que la nova llei no retalli només les llibertats, sinó també la seguretat jurídica, que és un dels principals atractius de Hong Kong. Els crítics denuncien que el projecte de llei és una nova ingerència xinesa per retallar les llibertats a Hong Kong. El 1997, quan Londres va retornar la sobirania de Hong Kong a la Xina, Pequín es va comprometre a mantenir el seu sistema legal i de llibertats durant 50 anys, sota la política un país, dos sistemes.
I milions de persones secunden la vaga general al Sudan contra la junta militar malgrat la repressió. Almenys 5 persones han mort, segons l'oposició.
El seguiment de la primera jornada de vaga indefinida ha sigut massiu, malgrat l'onada de detencions de líders opositors i la intimidació de les forces de seguretat. El moviment popular reclama que els militars cedeixin el poder a un govern civil que piloti un procés de transició. A la capital, Khartoum, les botigues estaven tancades i els carrers deserts, com també a la veïna Omdurman. Almenys 5 manifestants han mort durant la jornada en totes dues ciutats, segons el sindicat de metges que també participa de l'oposició. La policia ha fet servir gasos lacrimògens aquest diumenge, que és laborable al sud.
Gràcies, Alba Lejide. I avui és dilluns, i el dilluns toca parlar de medi ambient. O de medi ambient, o d'espècies protegides, millor dit, perquè en aquesta secció que fem amb SOS Costa Brava, en la que parlem d'aquestes espècies en perill de casa nostra i amenaçades al nostre litoral, ara, des del Laboratori d'Anàlisi i Gestió del Paisatge, parlem amb la investigadora Carla García. Carla, bon dia.
Hola, bon dia.
Bé, volem parlar una mica, què és la regressió dels sistemes dunars?
Doncs mira, la regressió dels sistemes dunars, per una banda, pot implicar la desaparició d'aquestes dunes, o per altra banda pot implicar la degradació d'aquestes dunes. I dins de degradació, doncs, podem trobar la disminució de l'extensió o la pèrdua de qualitat de l'hàbitat dunar.
Mm-hmm. Perquè aquest sistema de dunes, ara deixa'm fer una mica d'advocat del diable, eh? Perquè és habitual, jo que sóc de Pals i a la zona de la platja de Pals hi ha moltes dunes, sí. I a més ara, afortunadament, ja tenen una certa barrera de protecció, però és habitual que passi molta gent per allà i digui, però i aquestes dunes què aporten? Això què és? Per què val la pena protegir això?
Doncs, a veure, les dunes aporten el que un el vulgui valorar, no?, el sistema dunar, però penso que objectivament aporten des d'un punt de vista natural, perquè són un reservori de biodiversitat d'espècies que només tenen el seu hàbitat exclusiu en aquests ambients. A més, també són un reservori de sorra que en episodis de temporals funcionaran com una reserva natural de sorra, que moltes vegades l'erosió del mar es menja la platja i després aquesta platja serveix de la duna per regenerar-se. Per tant, això...
Podríem dir que és una mica un sistema de fixació de la sorra, eh?
Podríem dir que sí, que és un sistema de fixació de la sorra i que ajuda a les platges que estan en regressió a regenerar-se. A més, també són un bé paisatgístic, tenen uns valors estètics únics que la gent també pot anar allà i passejar-se i poden considerar-se una funció recreativa aquesta.
Mm-hmm. Perquè, Carla, les dunes abans de tot el boom immobiliari, posem-hi dels 60 ja, que és quan es remunta,
sí,
aquesta història,
exacte.
Com eren aquestes dunes i com són després d'aquesta proliferació de construcció?
Doncs mira, aquestes dunes abans es caracteritzaven perquè eren espais continus, eren, normalment es formen en forma de línia paral·lela a la costa, espais continus, i tenien una zonificació típica d'ambients, que venia la platja, la duna, la rereduna i la maresma, en zones de costa baixa. Llavors, aquestes dunes, al principi de tota la platja, estaven caracteritzades perquè hi havia un conjunt de montículs, que són les dunes incipients. Llavors, en primer lloc, aquesta és una zonificació d'ambients en els espais on hi ha urbanització, ha desaparegut. Normalment, on hi havia la maresma i la rereduna, ara hi ha urbanització o passejos marítims. A més, aquestes dunes incipients que hi havia a la platja alta abans de començar el cordó dunar també han desaparegut. Han desaparegut principalment pel trepig de les persones que utilitzen la platja per prendre el sol, però sobretot ha desaparegut perquè la maquinària que intenta netejar les platges o aplanar les platges descalça el talús de la duna i es carrega, per una banda descalça el talús de la duna i per tant modifica el perfil natural de la duna, però també es carrega les dunes incipients i no les deixa créixer. Normalment tenen un creixement anual i si cada any passem la màquina uns quants cops, aquestes dunes ja moltes vegades no hi són. Actualment, a més d'aquests espais, a més d'estar descalçats, de no haver-hi rereduna i maresma, moltes vegades es troben travessats perpendicularment per corriols que fan les persones de forma esporàdica.
Exacte.
I, per tant, fragmenten l'espai, i que si aquests corriols es van fent grans, 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 trobem que la duna al final ja no té continuïtat, i per tant trobem fragments de duna aïllats entre si.
Clar, perquè, escolta, una duna d'aquestes, com es fa? Perquè és fàcil que ens vingui a la ment, quan parlem de dunes, que ens vingui a la ment aquelles imatges del desert del Sàhara amb aquelles grans muntanyes de sorra, no? Les dunes del nostre litoral, estem parlant que són aquests montículs que dèiem, bastant més petits en relació a aquest exemple que posàvem ara, però com es formen aquestes dunes? Què cal, què es necessita perquè es vagin formant i perquè s'aguantin, sobretot perquè se sostinguin? Perquè en tant que no són grans piles de sorra, hi ha alguna cosa que les ha de cohesionar.
Exacte, bueno, aquí vindria un dels motius principals de la seva fragilitat, tant o més que la urbanització, perquè el principal element que necessiten és sediment. És un sediment que actualment ja no els hi arriba, perquè els rius estan intervinguts aigües amunt per preses i embassaments, i llavors aquestes preses i embassaments retenen un percentatge molt alt de sediment que hauria d'arribar a les platges i formar dunes a través del vent. Avui dia això no passa, i per tant tota la regressió, tota l'erosió de les platges ja no es pot repositar de forma natural a través de l'aport sedimentari. Uh-huh. Això és un element molt important a tenir en compte, que s'hauria de gestionar el litoral de forma integrada perquè aquest aport de sediments, aquesta aportació de sediments, fos una altra vegada positiu. No és fàcil, és un tema complicat. I bé, les dunes de Catalunya, com tu deies, són petites perquè l'aport sedimentari és petit, perquè els vents normalment són febles i les platges no són gaire amples. No,
oh, els vents
comparar...
febles, els vents, aviam...
Sí, depèn dels llocs.
L'Empordà febles tampoc, eh?
Justament, a l'Empordà, fins i tot al Cap de Creus, que no és un lloc on hi haurien d'haver dunes, es troben dunes a llocs... això, que no... un hauria de suposar, un suposaria que allà no n'hi haurien d'haver, com per exemple la Cala Borró, al Cap Ras.
Sí.
Hi ha unes dunes molt boniques, espectaculars, perquè la platja està mirant cara nord i els forts vents de la tramuntana contribueixen a la seva formació.
Carla, has dit, ara estaves referint al Cap de Creus,
sí.
Si volguéssim anar a veure allò, a comprovar això que estem explicant,
sí,
algun sistema dunar que sigui genuí de la Costa Brava, més enllà del Cap de Creus, algun que es quedi una mica més a prop, on podem anar a veure-ho? Que diguis, hosti, doncs mira, realment val la pena haver vingut aquí perquè ara en sóc una mica més conscient i m'ho correré una mica més.
Doncs mira, la Costa Brava està composada per dos tipus de costes, que una és la costa rectilínia i baixa, i l'altra la costa alta. Llavors, la costa baixa, un dels sistemes genuïns, un dels sistemes exemplars, on es pot veure aquesta successió, zonificació d'ambients, que et deia la platja, la duna, la rereduna i la maresma, seria Pals.
Val.
La zona del sud de Pals.
Uh-huh.
Llavors, en allà, de les 36 plantes que es consideren exclusives d'ambients de platja i de duna, a Pals en podríem observar fins a unes 20. És un percentatge molt elevat, dels pocs llocs de Catalunya on hi ha tanta diversitat de plantes, i a més la zonificació d'ambients encara es manté. Tot i que no hi ha maresma, sí que hi ha una part de duna fixada que també és molt pròpia d'aquests espais de costa baixa. Llavors, si volguéssim anar a veure dunes més de costa abrupta, més de costa alta, ens hauríem d'anar al Cap de Creus, per exemple, a la Cala Borró, que també hi ha aquesta successió d'ambients molt ben format, i en allà es podria observar moltes espècies exclusives. Com diu el seu nom, Cala Borró, hi ha bastant de borró.
Clar.
En allà. Però és cert
borró,
que...
Disculpa, per desconeixement,
sí.
El borró és aquesta planta que no té arrel i que es va movent amb el vent?
Bueno, el borró té arrel, sí que té arrel. El que passa és que les arrels del borró estan adaptades al moviment de les sorres i fa unes espigues que a l'estiu floreixen i creixen en mates, com si fos... Són mates altes que et poden arribar fins a la cintura, i no s'ha de confondre amb el jull de platja, que s'assembla molt, però les mates no són tan denses. I el borró creix a la cresta de la duna i el jull acostuma a créixer a la platja alta i al principi de la duna.
Estic veient, haurem de crear un espai al nostre web on expliquem això, però de manera més gràfica, ja t'ho dic ara.
D'acord.
Em sembla que us donarem una mica més de feina.
Sí, i llavors també et volia dir que avui dia per veure dunes genuïnes de la Costa Brava ho tenim una mica difícil, perquè abans hi havia moltes dunes petites, de petita entitat, que eren petits cordons dunars que creixien adosats a les parets, a les parets de la duna, de la platja interior, a les roques, i teníem dunes a Garbet Nord, hi havia dunes de Grifeu, a Cala Montjoi, vaig baixant de nord a sud,
sí.
A la zona de Cala Montgó també, a Begur, a Sarriera, a Satuna, a Aigua Blava, a Cala Fosca, a Santa Cristina de Lloret, hi havia dunes en totes aquestes zones de platges rocoses, i avui dia han desaparegut. En total, al Costa Brava ha desaparegut el 60% de les platges que tenien dunes abans, avui dia ja no en presenten, han desaparegut. El 30% han disminuït d'extensió, i només el 10% de les platges han mantingut unes dunes pràcticament iguals del que presentaven a principis de segle. Això és una comparativa entre principis de segle i actualment, i aquesta comparativa s'ha fet utilitzant fotografies antigues, de postals antigues o de fotografies de particulars. I hem pogut observar que hi havia dunes de petita entitat, evidentment, però adosades sempre a la roca, que avui dia ja no podem observar ni a Sarriera, ni a Satuna, ni a Aigua Blava. Tots aquests espais estan urbanitzats.
Déu-n'hi-do. Escolta, comentari de baixa qualitat, però t'he de dir que, en honor a aquest sistema dunar, un dels gossos de casa nostra es diu Duna.
Sí?
Sí. Sí, perquè carai, també té un color també així terrós, i vam dir, mira, com que és una de les coses que identifica la nostra platja, li vam posar duna, mira, ja està.
Doncs segur que està més ben tractada que les dunes de casa nostra, perquè les tenim una mica descuidades.
Les dunes no ho sé, la gossa de casa sí, això segur, això t'ho puc assegurar.
Segur.
Doncs escolta, d'entrada, Carla, gràcies per la feina de divulgació i també de defensa del territori, i gràcies també per explicar-nos-ho i per portar-nos-ho a la ràdio cada dilluns a través de SOS Costa Brava. Avui era el torn de la Carla, que és investigadora del Laboratori d'Anàlisi i Gestió del Paisatge.
Doncs moltes gràcies a vosaltres.
Que vagi molt bé, bon
dia.
Adéu, bon dia. D'aquí res, 4 minuts seran les 9 del matí. Nosaltres seguim. I seguim en clau d'activitat cultural. Ja sabeu que quan s'acosta al final del programa fem un cop d'ull a l'agenda d'activitat del Baix Empordà per acostar-vos-la de manera resumida, per tal que us pugueu planificar una mica més el dia a dia. I ho fem amb en Martí Seguer, el qual us explica que avui al Terracota Museu de la Bisbal podeu visitar Can Salamó i els corros i els colors de la terrissa bisbalenca, Martí.
L'any 2017 moria Pere Salamó Sáez, l'últim terrisser del Salamó de la Bisbal, i amb ell es clausurava definitivament un dels obradors ceràmics més antics de la Bisbal. El primer Salamó terrisser documentat és Pere Salamó Roura. S'esmenta al Padró d'Habitants de l'any 1826, vivint al carrer del Padró amb la seva muller i els seus sogres. Sense antecedents familiars dins del món de la ceràmica, Pere Salamó, que llavors comptava amb 23 anys, estava casat amb Cecília Matlleu Mató, filla del terrisser Francesc Matlleu Vicenç, amb obrador a la mateixa casa, i que, sens dubte, amb la mort de Matlleu l'any 1841, sense cap antecedent masculí que es pogués fer càrrec del negoci, propicia el canvi de mans de l'obrador familiar d'ens Matlleu als Salamó. Així comença la història, i si en voleu saber tots els detalls, passeu-vos pel Terracota Museu.
Doncs passeu pel Museu Terracota a veure aquesta exposició. A més, el Museu Terracota és, si no l'heu visitat mai, és un edifici espectacular. Una de les grans rehabilitacions que hi ha a casa nostra d'un antic espai industrial convertit ara en un espai expositiu. Tenim més activitat perquè Torroella i l'Estartit i continuen vigents les jornades de la clova.
Aquesta campanya gastronòmica està centrada en els productes de mar amb clova, com les escopinyes, les cruïses, els cargols o les tallarines. Durant tot aquest mes de juny, els restaurants de Torroella de Montgrí i l'Estartit ens han preparat un menú especial que ens farà llepar els dits, amb un primer plat basat en una selecció d'espècies de clova i un segon amb peixos locals, buscant mantenir al màxim els valors intrínsecs de cada producte.
Us faran llepar els dits i després us donaran aquella tovalloleta típica amb olor de llimona que serveix per netejar-vos els dits després de pelar gambes amb els dits i els musclos i la cloïssa i la clova en general, el protagonista d'aquestes jornades gastronòmiques. No n'abuseu, que ja sabeu que l'excés de marisc fa venir gota. Jornades de la clova, l'Estartit i a Torroella.
Supermatí a Ràdio Capital.
Estem a punt d'acabar el supermatí d'avui. Abans, però, volem donar les gràcies a l'equip que el fa possible. En Dani Cortés, en Gerard Tascach, en Manel Magrinyà, l'Eugeni Agüell, en Pedro Ruiz, l'Alba Legide, l'Albert Aparicio, l'Helena Santín, la Maria Montells, la Judit Sáez i també en Josep Lluís Vidal. Gràcies a tots ells per fer possible aquest programa. Gràcies a vosaltres per fer-nos confiança. Tornarem demà a les 8. I a les 8, com sempre, començarem amb el repàs de les notícies i començarem també amb la previsió meteorològica. Previsió que per el dia d'avui, dilluns 10 de juny, ens recorda l'Albert Aparicio.
La setmana comença amb bon temps. En general, dominarà el sol aquest dilluns, però cap al final del dia el cel s'anirà tapant. L'ambient tornarà a ser càlid o calorós durant les hores centrals del dia, però demà ens arriba un canvi de temps que portarà un descens marcat de la temperatura màxima i pluja.
Ara sí, que vagi molt bé. Bon dilluns, gràcies a tots per la vostra confiança. Adéu-siau.
Supermatí. Amb en Miquel 40.